Núvol presenta un programa de podcast.cat.
L'Hora Baixa, un podcast de Núvol.
Gràcies a la Cocteleria Joc per acollir aquesta gravació en directe del podcast de l'Hora Baixa. Farem una cosa molt casolana. Jo tenia moltes ganes d'explicar-vos i d'explicar-nos entre nosaltres una mica com hem anat vivint aquests 10 anys, no? Que fa que fem Núvol, una mica com resseguir el nostre propi rastre i intentar recordar coses que fa molt temps que van passar i que potser no us he explicat mai. Començaria fent una petita intervenció i després aniran pujant els companys, perquè m'agradaria preguntar-los coses que no sé i que ens poden explicar. Per cert, em dic Bernat Puigtovella, ho dic perquè potser algú no em coneix i potser algú ens escoltarà en aquest podcast i hauria de saber qui parla. La història de Núvol va començar fa ara ja us ho deia fa 10 anys, però una mica abans, el 2011, que jo en aquella època treballava com a editor al grup 62 i allà hi feia una feina una mica ingrata, que era publicar llibres en castellà dintre el grup 62, que era una cosa una mica difícil, perquè clar, dintre el grup 62 els periodistes ens feien cas si parlàvem de llibres en català, perquè ja cobrien la quota del que era català, no? El grup 62 era català. I a mi durant un temps em va tocar de defensar els llibres d'un segell que s'havia anomenat Mutschnick Editores, un segell que va fundar Mario Mutschnick, que era un gran editor, un editor jueu argentí, que de fet va ser el primer que va publicar Primo Levi al castellà. I quan ell es va jubilar, es va vendre l'editorial i se la va quedar el grup 62. I aleshores, al cap d'un temps, ell, inquiet com sempre, no podia parar i va fundar Los Talleres de Mario Mutschnick, amb la qual cosa el grup 62 va dir: "Hòstia, hem comprat Mutschnick Editores i ara aquest paio fa Los Talleres de Mario Mutschnick", no? I llavors el director general va tenir la brillant idea de rebatejar l'editorial amb un nom bastant impropi, que tenia una gran aura literària, però que era bastant difícil de pronunciar quan tu trucaves i deies: "Le llamo de El Aleph Editores", no? Que El Aleph és un gran títol per un llibre de contes, no? Cantó de Borges, però com a marca editorial era horrorosa, perquè era una cosa que quan tu deies "Le llamo de El Aleph Editores", sigui, no t'entenien, no? I aleshores, això va ser una de les coses que em va fer pensar que si mai fundava alguna editorial o alguna cosa, havia de tenir un nom que es pogués pronunciar i que s'entengués, perquè l'Aleph era una cosa bastant impronunciable, no? Però a banda d'això, era complicat de cara als periodistes vendre llibres en castellà des del grup 62. Tenies la sensació de vendre xocolata blanca, no? Que és aquella xocolata que agrada a certa gent però que no és el normal que és el xocolata. El xocolata és negre o marró, però negre, blanca no ho és, no? I aleshores, dintre el grup 62, vendre llibres en castellà era això, no? Era vendre xocolata blanca. I aleshores, però veient la impossibilitat de que els periodistes realment ens fessin cas, em fessin cas a mi, que venia llibres en castellà, vaig com anticipar una mica una cosa que després s'ha vist molt clara, no? Que és que els diaris cada vegada tenien menys espai per parlar de llibres i de cultura, no? Perquè amb la crisi del 2008, que es va anar aguditzant al llarg dels anys, ja cap a l'any 2011, el paper es va reduir molt, els diaris van perdre pàgines i aleshores, quan finalment em van fer fora del grup 62, perquè evidentment venen llibres en castellà era molt difícil de sobreviure allà dintre, i per cert, era la segona vegada que m'indemnitzaven, o sigui, em van despedir dues vegades del grup 62, que poca gent ho pot dir, no? Vaig decidir, doncs, que havia de fer una editorial digital, no? I vaig pensar que faria una editorial d'e-books, no? I aleshores, quan vaig començar a pensar-ho i tal, vaig veure que allò no anava enlloc, perquè una editorial d'e-books tothom els piratejaria i, a més a més, qui aniria a trobar-los, no? Qui sabria on estan aquests e-books i per què serveixen, no? I aleshores vaig pensar, no, has de vendre e-books, però has de fer algun lloc a internet on la gent hi vulgui entrar, perquè si no hi volen entrar no els trobaran aquests e-books, no? I aleshores, bueno, sense perdre mai la meva ànima d'editor, que ja sabeu que jo em considero més editor que no pas periodista o cap altra cosa, vaig pensar doncs, que havia d'engegar una revista de cultura, no? Una revista digital. I aquí va ser quan vam començar a parlar amb l'Àlex Gutiérrez, amb la Laura Basaganya per fer els primers tempteig. Vaig parlar amb molts bloggers, primer pensava has de fer com un conglomerat de bloggers, de blogs, no? És a dir, gent que ja fa coses a les xarxes, doncs unir-los. Però després, la veritat, quan vam començar, els bloggers passaven, anaven a la seva, i després molta gent es va apuntar a escriure a Núvol perquè sense tenir blog i sense cap intenció de tenir blog, perquè els interessava estar allà, no? I participar a la conversa que teníem a Núvol. No? Abans de poder començar, evidentment, vaig haver de comprar el domini. No? Això no va ser una cosa fàcil. Primer vaig intentar amb el domini núvol.cat i estava agafat. El tenia un senyor que es deia Florian Murillo, i el senyor Florian Murillo l'havia comprat perquè volia vendre a la Generalitat una espècie de gran macro cloud per les pimes catalanes, no? Va dir, bueno, va, les pimes catalanes han de tenir un servei de cloud, i llavors va comprar aquest domini. I un dia vaig quedar amb ell, i escolta'm, aquest domini què, me'l podries vendre? Va explicar que això de la Generalitat ja no sortiria perquè era un projecte que havia mort, diguéssim, però que me'l venia per 3.500 euros, no? I vaig dir, hòstia, 3.500 euros són molts diners, no? Per començar, dic, home, jo tenia un petit racó per engegar el projecte, no? Que era un racó que el tenia gràcies a l'herència del meu pare, que s'havia mort l'any 2017, i quan al cap d'uns anys, doncs, ma mare va veure que el meu germà es volia comprar un pis i jo havia perdut la feina i tal, ma mare va dir, bueno, doncs aquests diners que us va deixar el pare doncs són per a vosaltres i podeu fer el que em vulgueu, podeu fer-ne el que em vulgueu. No? I aleshores, bueno, eren els diners del meu pare i jo pensava, no puc gastar-me 3.500 euros amb un domini, és com absurd. No? I volia el domini núvol, no el núvol o no volia una altra cosa, sinó havia de ser núvol, no? Perquè era la paraula que per mi representava el signe dels temps, no? Era la paraula que volia i no podia renunciar-hi, no? I aleshores vaig dir, bueno, buscaré núvol.com, no? I aleshores va ser quan vaig trobar que era propietat d'una agència de Nova York, que havia comprat totes les paraules núvol en totes les llengües. Sí, en qualsevol llengua del món tenien el domini corresponent .com. I bueno, no em demanaven tants diners com el Florian Murillo, però déu-n'hi-do. La veritat és que dec haver reprimit el que vaig pagar perquè no me'n recordo. Però sé que em van enredar perquè em van convèncer de que a banda de núvol.com havia de comprar núvolamaccent.com. Perquè deien que al futur d'internet les paraules tindrien accent. Com s'ha vist, que no és així. És a dir, que em van timar igualment, em van acabar timant i potser vaig acabar pagant igual o més que el que hauria pagat el Florian Murillo. Però el cas és que això ho vaig comprar un dijous i el dilluns de la setmana següent em van contactar dient-me que em tornaven a comprar el domini perquè aquell dia el Steve Jobs havia anunciat lo de l'iCloud, aquesta broma de l'iCloud d'això, no? I és a dir, al final, o sigui, van considerar que m'ho havien venut massa barat, no? Per tant, bueno, es pot dir que no em vaig desdinerar tant com hauria pogut ser pitjor, no? Bueno, aleshores el cas és que vam començar a menjar a Núvol. La idea inicial era que Núvol havia de ser un lloc on féssim informació que no es pogués trobar als altres mitjans, és a dir, que un mitjà generalista doncs ja cobria per inèrcia certes coses, anava a les rodes de premsa de rigor, i nosaltres no havíem d'anar a les rodes de premsa. La nostra missió era fer continguts que no es trobessin als diaris. No? És a dir, que quan algú entrava al bar a fer el cafè al matí, fullejava el periòdic o la Vanguardia, després entrava a casa de la feina, es connectava a Núvol i allà havia de trobar coses diferents. No? I això va ser així durant bastant temps, fins que un dia bueno, vam trobar que en realitat ens demanaven que anessin a les rodes de premsa perquè no hi anava ningú. Cosa, vam començar a ser assidus de rodes de premsa on érem nosaltres i potser l'Agència Catalana de Notícies o algun diari que s'havia despistat i per error hi anava. Però vull dir que ens hem començat a trobar que teníem bastanta pressió, no? Perquè la gent volia sortir al núvol, no? I això és una cosa que per una banda t'afalagava, però per l'altra també et demanava una certa atenció. I a vegades es produïen situacions una mica absurdes, com la que podeu sentir ara, fem una mica d'una simulació d'un tipus de trucada que podíem tenir un matí qualsevol a la redacció de Núvol.
Sí, digueu.
Buenos días, llamo a Ediciones del Núvol.
Sí, és aquí.
¿Podría hablar con el responsable de la sección de cultura?
¿Con quién hablo?
Sí, disculpe. Le llamo de la agencia Bitrix. Mi nombre es Teresa, encantada de saludarla. ¿Me podría facilitar su nombre para dirigirme a usted?
Berna.
¿Berna? Muchas gracias. ¿Podría decirme el nombre del responsable de cultura?
Es que está llamando a Digital de Cultura y aquí todos informamos de cultura.
Sí, pero me podría dar un contacto del responsable de la sección de cultura. Verá, es que estamos actualizando nuestro mailing.
Sí, claro. info@nubol.com.
Yo aquí tengo un nombre, Pustovela. ¿Es correcto, señora Berna?
Sí, pero mejor nos escribe a info@nubol.com.
¿Y no tiene un correo directo del jefe de la sección responsable?
Ya le digo que aquí no hay ninguna sección. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un aplaudiment per l'Alba López, que ha gravat aquest vídeo, aquest àudio. Bueno, això són situacions d'aquestes, es donen sovint, no? I aleshores, bueno, amb el temps sí que és veritat que ens hem convertit en un mitjà que realment va als llocs i treballa molt amb l'agenda cultural, però sense renunciar a fer continguts doncs més atemporals o que tinguin un interès més enllà del dia a dia, no? I això és el que aquest equilibri, no? És una de les coses que tenim sempre present, eh? Parlem molt amb el Jaume. Jaume, vols pujar ja, si us plau, i la Lourdes també que pugi. Lourdes, endavant. La Lourdes és la nostra responsable de tots els temes administratius. Lourdes Silva, que són d'aquelles persones invisibles que, clar, no signen articles, però que estan allà i que gràcies a ella, doncs, els que col·laboreu, doncs, cobreu les factures i que fa que tot giri i tot rodi. Gràcies, Lourdes, per ser aquí, gràcies, Jaume. Bueno, Jaume, tu quina és la primera vegada que vas entrar a Núvol?
Jo vaig entrar a Núvol, vaig entrar a Núvol per als articles de l'Oriol Puigtauler, que està aquí present, que és el nostre cronista de capçalera, perquè jo estudiava a l'Institut del Teatre, Art Dramàtic, i això devia ser l'any 2012-13, vull dir, just als inicis de Núvol, potser 14-15, perquè l'Oriol al principi ja no hi escrivia, però vaig arribar-hi per la secció de teatre precisament perquè era una època en què les publicacions de teatre anaven tancant. Hi havia hagut el, com es deia allò, la revista aquella en paper que hi havia sempre tots, el Butxaca, exacte. Jo era molt fan del Butxaca i el Butxaca va tancar un bon dia, va decidir, sí, sí. Bueno, amb la crisi i tot això, va tancar el Butxaca, després va haver-hi com aquells intents al Iòric, el no sé què, però tot va morir molt ràpid. La crisi es va emportar moltes coses i, bueno, buscaves informació que no fos només l'agenda, que no fos només s'estrena això, es fa allò, que a més en els mitjans generalistes sempre parlaven dels mateixos teatres, que era el Nacional, el Lliure, i buscant, doncs vaig anar a parar amb l'Oriol i amb Núvol, i a partir d'aquí anaves mirant, i bueno, allò que vas mirant, i trobes altres articles, descobreixes el Joan Bordeus, descobreixes entrevistes molt interessants, i d'aquí em vaig fer fan absolut de Núvol. De fet, l'altre dia ho revisava i crec que em vaig subscriure al butlletí de notícies, que és allò que enviem els dimarts i els dijous, l'any 2016 o 2017. I bueno, doncs a partir d'allà ja, si a mi m'arriben a dir el 2015 que acabaria treballant a Núvol, doncs no m'ho hagués cregut, però la vida dona moltes voltes.
Tu, nosaltres en el teu cas et vam venir a buscar, et vam fitxar, perquè Estàvem buscant una persona que pogués portar temes de gestió i ens van recomanar el teu nom. I tu estudies relacions laborals a la Pompeu Fabra,
sí.
Però tens moltes inquietuds culturals, no?
Sí, o sigui, aleshores quan, o sigui, jo vaig arribar a Núvol perquè la meva tutora de pràctiques d'aleshores del cicle superior que vaig fer d'administració i finances em va dir: mira, hi ha una empresa que està buscant una persona per la part administrativa i tal, però el que passa que només et vull recomanar tu perquè crec que ets el perfil que més encaixa, perquè t'agrada parlar el català, perquè t'agrada la cultura, perquè jo també tinc un background de petita, també feia ballet i aquestes coses, i aleshores m'agradava molt també anar a l'òpera a veure teatre. I aleshores a mi quan em va dir això, que era un digital cultural, em vaig posar també a investigar i tal, i vaig dir: uau, o sigui, jo des de petita un dels meus somnis era treballar un editorial, perquè m'agradava moltíssim llegir. En aquest sentit era com, de veritat que era un dels meus somnis, i aleshores quan m'ho va dir la meva tutora vaig dir: doncs vale, sí, quan és a l'entrevista, tal, així. I no sé, va ser una entrevista bastant diferent de totes les que portava fent fins aleshores, perquè crec que portava dos o tres, i les preguntes que em vas fer, Bernat, va ser com més relacionat amb a nivell que m'agradava llegir i aquestes coses, i no sé, em va agradar molt. Després va haver-hi la part més tècnica i això, però va ser com uau, o sigui, i fins ara segueixo igual, en plan que m'agrada molt Núvol. Tot el que també he pogut anar descobrint, també les oportunitats que hi ha hagut per veure espectacles i coses, és com, no sé, és una mica un somni de la Lourdes de petita que he pogut complir gràcies a Núvol, la veritat.
De fet, la Lourdes diu una cosa molt interessant i que jo també penso que és una de les coses que a mi també em va atrapar de Núvol, que és aquesta capacitat com intersectorial, de dir, de tocar moltes tecles diferents del món de la cultura. I el fet de treballar a Núvol també t'acabes adonant de quanta cultura genera el país i quantes projectes i quantes energies i quanta gent hi ha treballant per això i que no es veu i no se sap. I de veritat jo sempre ho penso, tot i que som un equip petit i que tenim molts col·laboradors que sense els quals no arribaríem a tot arreu, i tant de bo poguéssim arribar més, sí que hi ha com una cosa, és que intentem tenir sempre coses per tothom, no? Si t'agrada el cinema, si t'agrada la fotografia, si vols música, si ets més de clàssica, si ets més de contemporània, dansa, teatre, llibres de tot tipus, assajos, poesia, literatura, tot està allà d'alguna manera o altra, exposicions, i és molt difícil que no hi hagi un contingut o algun tipus d'art o cultura que no s'hagi tractat a Núvol en algun moment d'aquests 10 anys, no? I jo penso que això és una cosa molt rica que té Núvol.
Tu ja vas començar com a alumne de pràctica.
Sí.
Feia gestió cultural. I t'interessa molt el tema de la política cultural, de la gestió. Però després vas marxar, va venir la pandèmia, i després quan la Clàudia, que era la cap de redacció, ens va demanar temps per poder treballar des de casa, vaig tenir clar que la Clàudia no la podia substituir només amb una persona, perquè la Clàudia era una super, que et podia fer tant de redactora com de gestora, i aleshores vaig dir: bueno, necessito algú que pugui fer la feina que feia la Clàudia quan estava coordinant l'equip de la redacció. I vaig pensar en tu perquè el temps que havies estat amb nosaltres fent pràctiques de gestió cultural, doncs m'havien semblat que eres un perfil fantàstic també, tot el domini que tens del teatre, els articles que fas d'opinió, i una mica, no sé si en aquest sentit sents que t'has sentit que ha estat bé la tria que...
Jo he de dir que a mi Núvol, això és una confessió personal, a mi Núvol em va salvar una mica la meva vida econòmica privada, perquè clar, em van agafar just després de la pandèmia. Jo havia fet les pràctiques just abans de la pandèmia, hi havia la possibilitat de negociar una possible incorporació. Amb en Bernat jo li vaig dir: ens reunim el dia 15 de març del 2020, tots sabem que el dia 13 o 14 ens van tancar tots a casa, així que aquesta reunió no es va produir mai, I jo, que llavors feia moltes coses de teatre, doncs amb la pandèmia tot se'n va anar a Norris i vaig estar un any i pico sense trepitjar un escenari, sense fer res més. Per primera vegada a la vida vaig demanar l'atur i llavors amb la meva parella m'havia mudat a una casa i bueno, era aquella cosa que dius no sé què passarà amb la meva vida d'aquí un any. I llavors va haver-hi aquesta trucada a finals del 2021 dient-me, i la veritat és que a mi em va anar estupendíssim perquè realment no sabria què hauria sigut de mi. I en realitat aquests dos últims anys ha canviat molt. I sí que és veritat que Núvol tots som una mica polifacètics perquè al final tothom acaba fent una mica de tot, vull dir, fas de teatre però vas a cobrir alguna cosa i a la vegada gestiones coses amb els subscriptors, s'ha de fer una crítica, tenim l'Agus que porta les xarxes però a la vegada et fa una cosa de cinema i en el fons bueno, tots acabem fent de tot i molt. I és veritat, també és veritat que la Clàudia feia molta feina i és una persona que jo sempre admiro per la capacitat de treball que tenia.
Sí, però la Clàudia l'hem hagut de repartir.
Sí,
no?
I realment...
Ho fa el Joan una mica...
La feina que feia ha quedat repartida. Sí, i de fet, la part de gestió també hi ha la Carlota Rubio, que suposo que després pujarà,
que també
si no fos per ella jo tampoc arribaria a tot. Vull dir, no? Hi havia la Sandra Balaguer, vull dir, també per Núvol ha passat molta gent.
Sí,
molta gent en molts moments diferents.
Molt bé. Doncs si us sembla que pugin la Carlota i l'Agus, sí?
Endavant.
Endavant. L'Agus, si mai heu tingut curiositat per saber qui era el nostre community manager, ara el podreu sentir en persona. L'Agus va començar fent pràctiques també des de Girona, la Carlota també va començar fent pràctiques com a alumna de la Pompeu Fabra, l'Agus és com a alumna de la UDG, no?
Però no vols una cosa que consumia abans de... I en realitat, sí, ara potser queda lleig treballant-hi, però la part com prescriptiva no la consumia. Jo però sí que feia molt això de llegir-me un llibre o anar a veure un espectacle o el que fos, llavors buscar totes les opinions possibles sobre aquesta cosa. Llavors Núvol sempre, de fet, el meu primer contacte va ser una mica aquest, de dir... Sempre ho he fet això, de després buscar doncs, totes les opinions que hi ha i encara que fos la cosa més petita de no sé què, no sé quantos, sempre hi havia Núvol. Llavors va ser com una manera molt fàcil d'anar entrant-hi. I també me'n recordo molt del primer anuari, que me'l vaig comprar i em va fer com il·lusió tenir-lo a casa. Soc molt defensora dels anuaris de Núvol en paper.
Sí, 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 sí. El primer anuari que vam fer amb un Verkami l'any 2017, o 2015, no? Era? Sí, 2015. Sí, sí. I tu... Tu treves del Ginebreda, potser vas començar...
Jo me'n recordo que tu vas entrar un dia a la meva classe, a màster de comunicació, i jo vaig pensar que vol vendre aquest senyor, i al cap d'una setmana estava col·laborant per Núvol, per tant vaig agrair molt que entressis per aquella classe. Però sí, sí, va ser així, en el màster de comunicació i estudis culturals a l'UDG, que crec que la Mita Casa Coberta
et va convidar de tant en tant a fer una xerrada.
Llavors ens vas parlar ja d'aquest Núvol... ja una mica madur, però encara res a veure amb el que és ara.
Sí, sí.
I va ser divertit, perquè clar, nosaltres, provincians pobres de nosaltres de Girona, vam pensar, ostres, Núvol. Clar, ara potser Núvol sí que es coneix més, no?, arreu de territori, però en aquell moment, estem parlant de 2016-2017, clar, nosaltres ens vam mirar com, això és un blog, no?, un blog en cultura en català.
Sí.
I mira tu, on
estem. Jo me'n recordo que l'Agus va ser com una mena de presència durant molts anys. O sigui, els meus primers anys a Núvol hi havia l'Agus, que era una mena d'entitat que ningú li posava cara, ningú sabia, era com la persona que feia coses des de Girona i portava l'Instagram, però era una mena de misteri estrany.
És veritat.
Durant dos anys, tranquil·lament.
Sí, vaig aguantar bastant fins que em vaig presentar un dia, va perdre tota la màgia.
Una festa d'aquestes de les dels Premis Núvol, que són just abans de Nadal, no?
Sí,
i va aparèixer, llavors de cop va tenir cara. I estava...
Va començar tota la redacció a tocar com realment existia aquesta entitat.
Hi havia nervis aquells dies.
Sí.
Fins que vas venir a viure a Barcelona, no?
Ah,
sí. Ja vas començar a venir a la redacció.
Sí, sí, just abans de la pandèmia va ser que vaig agafar... les maletes de Girona cap a Barcelona i em vaig plantar allà i després al cap de 4 mesos va patar tot el planeta i
però no parlem de mi.
Sí. Parlem.
No, abans que deies això que vas estar un temps des de Girona col·laborant d'una manera així esporàdica, sí que és veritat que durant molt de temps Núvol es nodria una mica de com de col·laboracions espontànies, d'un cert amateurisme, de gent molt bona també enviant-nos articles així de manera voluntària. Fins que un dia em vaig adonar que passaven coses paranormals, no? Com que trucava un missatger i portava un llibre, i aleshores anava a l'ordinador i m'entrava la ressenya d'aquest llibre. I dic, com pot ser? Això és màgia, no? I no és que fos màgia, és que l'autor havia encarregat a algú la ressenya del llibre, per tant, me l'enviava a mi perquè la publiqués directament, no? I aleshores vaig pensar, això no pot ser, no podem anar així, això és com una mena, com si jo sóc un titell aquí, no? Digui, algú està movent els fils des de qui sap on i l'únic que faig és executar els designis d'algun gran demiurg, no? I vaig dir, no, hem de ser professionals, hem de començar a treballar amb gent que estigui disposada a treballar de manera professional, no? I això.
Sí, sí.
Les primeres vegades que veu fer pràctiques, per què veu triar Núvol, diguéssim, per fer les pràctiques?
Jo vaig estudiar periodisme, però mai vaig saber molt bé per què. Llavors me'n recordo de que era o Núvol, o sigui, realment m'ho vaig prendre una mica així, perquè és això, com t'he dit, jo ja ho tenia una mica al cap, sobretot això de buscar crítiques, etc. I a mi, jo em volia morir només de pensar de fer periodisme del generalista, diguéssim.
D'ACN o una cosa així.
Exacte, que tot el meu respecte és el somni de moltíssima gent de periodisme, però a mi no m'agradava gens aquesta idea i a mi això m'agradava molt tota la part literària, tot, bueno, això. I sí, és que va ser, de fet me'n recordo que quan vaig fer pràctiques a Núvol, encara no estava dintre de la borsa de pràctiques de la Pompeu, que ara em penso que sí que hi és, però en aquell moment jo recordo de buscar el teu mail i dir, hola, vull fer les pràctiques a Núvol, sé que no estàs dintre de l'Excel aquest que ens han passat, però és que m'és igual, o sigui, jo vull fer les pràctiques a Núvol.
Perquè de fet era un any que hi havia la Ivet, la Rita
sí,
i tu.
Que som amigues i les tres vam fer el mateix procediment.
Sí. I la Ivet i la Rita van venir el primer semestre i tu vas venir el segon semestre.
Sí.
I aleshores ja et vas quedar, no? Sí. Ja vas quedar. Després te'n vas anar a Argentina un temps,
sí.
Et vam esperar que tornessis i quan vas tornar doncs ja vas tornar a incorporar.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Alguna cosa més? Confessar?
Jo tinc una història
sí?
que serà una mica sorpresa, per tant potser trenco una mica el guió, però hem vingut a gaudir, Bernat. No pateixis, no passa res, no ens demandaran. Resulta que jo vull explicar una cosa avui, en realitat és una tonteria, però recordo la primera setmana que el coronavirus va arribar aquí. Tenim temps?
Sí, va dir.
20 minuts així, no, és molt breu, és molt breu. Recordo aquesta primera setmana que es va aturar el món i recordo molt bé quan va arribar a Itàlia el coronavirus, que semblava que es quedava a Itàlia, al principi semblava que es quedava a Xina, però va arribar a Itàlia i tal. I començava a patar tot, no? I jo vaig fer un article, que no sé si recordareu, però era com les 10 vegades, no me'n recordo, m'ho invento, però era com la cultura popular com havia anticipat el coronavirus.
Sí.
Clickbait, molt absurd, però va funcionar. Com quasi
com
tot el que publico.
La majoria dels articles clickbait que publico, que funcionen.
Sí, sí, sí.
Total,
les 10 coses, hi havia els Simpsons, hi havia la sèrie aquesta, com es diu, la de... Bé, és igual, hi havia moltes ficcions. I em van trucar de la SER i em van dir, vols venir a la ràdio com a redactor de Núvol a parlar sobre això? Encara no ens havien tancat, estaven a punt, era la primera setmana. I vaig anar a la SER Catalunya i 5 segons així abans que entréssim en directe em van dir, molt bé Agus, ens agraden molt els teus articles sobre Merlí i sobre cinema. Total. Que realment, perquè no ho sàpiga, havien convidat en Joan Bordeus, es van equivocar perquè jo a la biografia encara tenia estudiant de filosofia i suposo que van vincular, i escolta'm, això crec que no ho sabia ningú, però crec que és moment de... No, després vaig pensar, no trolejarem, però podria haver de...
Es vas desmentir?
No, jo, o sigui, tampoc vaig dir que no era Joan Bordeus, però vaig dir... Jo vaig pensar, aprofitem. Llavors, Joan, gràcies a la teva salut.
Pots fer-hi una barra al LinkedIn ara, Joan.
Et diré que no m'ha servit tampoc de gaire anar a la SER Catalunya, però m'ho vaig passar molt bé i a tope amb aquesta gent. No me'n recordo el programa.
Gràcies. Doncs si voleu, Oriol i Joan, pugeu a fer la vostra intervenció i...
Sí.
Bueno, tampoc que volem fer molt d'art.
No, 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 per saber-ho.
Oi? Hola, bona nit, què tal?
Sí. Sembla un punt confessionari, això. Sí, sí, molt bé, molt bé.
Bueno, jo no tinc cap record de la primera vegada que vaig entrar a Núvol, perquè clar, jo estava com a dintre, no? Diguéssim. I m'agradaria saber vosaltres, en el vostre cas, quina va ser la primera vegada que vau entrar a Núvol i quina mena d'impressió vau tenir. Perquè després veu, tots dos em veu contactar, a cadascú en el seu moment, evidentment, per col·laborar, no? Però quina va ser la primera impressió o entrada? Si teniu...
Mira, jo vaig descobrir l'existència de Núvol per una amiga meva llibretera, l'Eli Massana, gran llibretera, sí. Estava a la central, ara està a Finestres, que em va dir, hi ha un senyor escabellat, això és important, hi ha un senyor escabellat que ve a la central, que m'està explicant això, que ha obert un digital de cultura i que vol gent que escrigui sobre teatre, perquè ella és acadèmica sobre teatre britànic contemporani i tal i qual i això. I llavors jo havia estat a Berlín i amb el Salvat, el Ricard Salvat, jo li enviava crítiques des de Berlín, feia de corresponsal a Berlín per Assaig de Teatre, revista acadèmica, semiacadèmica de l'UB, i llavors, no ho sé, vaig venir un dia allà a VilaWeb, carrer Ferlandina, mítica redacció, allà al final, aquella taula de Núvol plena de llibres, hi havia allà la Clàudia que treia el cap, i això, i no sé, va ser com tinc ganes d'escriure sobre teatre, i recordo que vam anar junts, tu i jo, Bernat, a veure una història catalana, el Jordi Casanovas, a la sala gran del TNC, que a la mitja part el Bernat feia tuits amb un iPad, vull dir que és com molt boomer, a la mitja part fent tuits amb un iPad, i llavors allò va ser aquella crítica, la meva primera col·laboració com a crític col·laborador, i llavors al cap de 3 anys, jo crec, 2-3 anys, ja vaig entrar a portar la secció quan va deixar-ho la Guida Pallarès. Sí, 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 sí. Però sí, tinc també molt record d'aquella redacció de VilaWeb,
sí,
que primer deies, oh, que guai, llavors t'adonaves que la gent de VilaWeb no aixecava el cul de la cadira, només l'Andreu Bernils, que anava per allà fent voltes i sortint a fumar al pati. Sí. I recordo també, parlant de la Clàudia, que ara la recordem que està viva, la Clàudia Rius, però és que abans semblava la Clàudia, parlàveu de com si fos en passat, no, la Clàudia i jo, un dia, que allà al MACBA, al costat de VilaWeb, hi havia una manifestació dels treballadors aquests pobrets precaris, que jo havia currat també al MACBA de Ciutat, allà manifestant-se, la Clàudia i jo era com, bueno, anem-hi, no? I la gent de VilaWeb estaven allà, que no aixecàvem algú de la cadira, i la Clàudia i jo vam sortir, vam anar a entrevistar-los, a parlar amb ells, i bueno, una mica també per aquest tipus de periodisme, de sortir al carrer, d'aixecar el cul de la cadira, i llavors jo portant la secció anar pels festivals, i anar per Catalunya, i intentar sortir una mica de Barcelona, que prou feines tenim, però bueno, almenys sortir una mica de la capital. Sí.
Molt bé. Tu, Joan, també recordo el dia que vas venir a VilaWeb, que ens vam posar en aquella gàbia que hi havia de vidre, sí. I no sé, em devies contactar, vam quedar, vas venir i em vas dir que volies fer crítiques de sèries, que podies fer crítiques de sèries i tal. Què et va motivar de venir a parlar amb nosaltres?
És una motivació estrictament econòmica. Vull dir, jo estava atrapat en un cubicle. Jo havia allargat la meva fase universitària tant com havia pogut, estudiant coses absurdes sense cap mena de sortida, i havia arribat a les assignatures del doctorat. I era... Llavors havia d'escriure un paper, jo vivia en un cubicle amb l'horitzó difús de ser alguna cosa semblant a professor adjunt. I vaig dir, abans de fer el meu primer paper, vaig dir, això, jo vaig intentar començar a fer un paper i això no tenia cap sentit. Què puc fer a part de fer un paper? Pues puc fer un article. I llavors vaig tenir una idea, o sigui, la meva cosa va ser on puc fer el tipus d'article que jo vull fer. He tingut una idea... I era una idea de supervivència, no hi havia cap motivació romàntica, sinó era has de fer alguna cosa o acabaràs fent papers, o acabaràs sent professor adjunt. I vaig buscar, coneixia Núvol, de les xarxes socials m'havien arribat articles. En aquell moment Facebook encara no estava desert, hi havia gent del meu Facebook que compartia articles de Núvol, i els havia llegit i... Jo també hagués trucat i hagués dit on està el cap del Departament de Cultura de Núvol. Vull dir, cultura, Núvol tenia una aparença, sempre, jo crec una aparença de ser una cosa d'iceberg, no? una cosa industrial més gran que una taula al final de VilaWeb. Sí, sí. Però sí, llavors vaig tenir aquesta idea d'article, us el vaig enviar per correu, i una cosa que ara no podria passar i potser frustrarà futurs membres, hi havia el comptador d'articles més llegits, sí, visual, en públic. Sí. Jo havia tingut una idea d'article de les sèries ho estaven petant, Merlí ho estava petant, Nit i Dia, en aquell cas era Nit i Dia, sí, però de cop hi havia una edat d'or de les sèries catalanes, sí, que sí. I vaig, clar, jo no anava a fer un cert tipus d'article, un article pedant, obscur, divertit, polític, utilitzar la sèrie com a excusa.
Un article a Bordeus,
exacte, sí, efectivament. Sí, sí, sí. I jo volia que això on es podia... És a dir, Núvol era el lloc que jo vaig fer una anàlisi de mercat estricta i Núvol era el lloc i doncs amb aquesta necessitat de o això o fer papers vaig venir a Núvol i vaig venir a vendre't una moto, vull dir, jo vaig venir a Núvol vaig venir amb una idea de o sigui, per què havia pensat aquest article, perquè un article serialitzable, perquè era una cosa, vull dir, era un moment, jo, en aquell moment inclús, encara no era postcrisi, però no ha deixat mai de ser postcrisi. Vull dir, jo quan vaig veure la taula de Núvol al final de la mateixa que l'Oriol, la del final d'Ebre, que era un lloc molt maco i tot plegat, també veia la gent i deia jo vinc aquí a buscar el meu espai i com a periodistes en una taula en formació tortuga, miren qui és aquest que truca de matinada, no? I res, doncs vaig venir això i la meva impressió va ser que ens entendríem. La cosa és que ballada jo de seguida vaig sintonitzar, i el Bernat, si el coneixeu, és una persona d'idees, una persona, és un editor, i jo havia vingut, tenia moltes possibles coses per vendre, jo creia en el que podia fer omplir un espai, i ens vam entendre parlant i va ser una cosa de... Sé que en Bernat, de seguida ens vam entendre i vaig pensar que hi hauria una cosa a escriure.
Una cosa que també amb els anys hem anat veient és que vosaltres dos justament al principi veniu a la redacció però ara ja treballeu des de casa perquè feu els vostres articles i després de la pandèmia es va com canviar la dinàmica, no? Uh-huh. No, el que volia dir és que el nostre públic, almenys els nostres subscriptors són gent gran, aquí n'hi ha alguns, són gent que tenen una situació econòmica doncs ja està, però alguns són jubilats, i en canvi els nostres col·laboradors són molt millennials, no? I llavors és curiós com un mitjà millennial té subscriptors boomers o subscriptors ja més grans, no? Què creieu que es deu això?
No ho sé, però clar, potser perquè la gent més jove està acostumada a no pagar per consumir cultura o xarxes i arriben ja a través de Núvol, a través de Twitter, etc. No? Però... Sí, això és curiós, perquè jo em trobo una mica en el mig, no? Perquè clar, jo em sento com el més gran de la redacció, o estic entre mig de tu sí. I tota la resta, no?
Clar, perquè... clar. Sí, sí. Jo clar, els alumnes que entren ara a fer pràctiques podien ser fills meus, no? Perquè jo tinc ja 54 anys, però en canvi tu pots com un germà, jo podria ser un germà gran teu, però no el teu fill, evidentment, el teu pare.
No, perquè jo podria ser pare d'alguns d'ells, eh? Si tenen 20 anys, jo els podria haver tingut amb 20 anys, 22 també, sí. No m'ho facis pensar. Sí. No, però això és una mica la tasca pendent de Núvol, d'atrapar una mica, perquè això és veritat que ho deia la Carlota o la Lourdes, que jo ho veig també amb la gent d'escèniques, i a tot Catalunya, que hi ha molt bona percepció de Núvol i la gent ens veu com amb molts bons ulls, llavors si tenim uns lectors, uns subscriptors d'una certa edat estupenda, també estaria bé intentar guanyar la gent jove, ni que sigui els estudiants d'humanitats, de lletres, de filologia, de periodisme, de comunicació, perquè sí.
És un repte. Tu, Joan, què en penses d'això?
Sí, crec que està fora de l'abast de Núvol solucionar aquest problema, perquè el producte és bo, però certa generació no paga i és complicat, i a més és molt complicat perquè sempre estàs entremig, no? ja ha començat la cosa, ja hi han continguts gratis, o sigui, no ha nascut Núvol com un digital amb un paywall independent, ja completament de zero, dient o pagues o no pots llegir res, sinó que sempre hi ha una cosa de transició, i això al final és un problema que tenen tots els mitjans. O sigui, a mi el que m'agrada de Núvol és... jo he parlat amb gent que ens llegeix, molt gran i molt jove, per mi és exactament això, cosa que potser no passa amb una, vull dir, no sé qui llegeix certs articles de la secció de cultura de La Vanguardia. Vull dir, i la idea de Núvol, a mi el que em dona una mesura que Núvol té sentit és que si l'altre dia vaig anar a un acte a la Bienal, em van reconèixer i parlar de Núvol unes senyores que estan a la Universitat de l'Experiència fent classes de filosofia amb 70 anys, però quan venen gent de pràctiques perquè llegeix Núvol, perquè ha clicat a l'article de Twitter tota l'hora i segurament el mateix article. I crec que tots escrivim, siguem millennials o no, per agradar o per interessar o per oferir alguna cosa als dos, fins i tot. Una cosa que m'agrada de Núvol és els articles estan bé i no són una cosa... Fins i tot l'article de les 10 paraules que no entendria... Sí. Són tenen una cosa, estan fetes a Núvol, hi ha gent que escriu molt bé, sempre, és com el barem, i algú que està ben escrit li agrada a la persona més boomer, la persona més millennial.
I ens llegeixen a Madrid i tot, perquè jo ara que he començat a fer res, col·laborar això al Babel i al País, però ja el 2017 o 18, a Deltebre, Deltebre avança, la Raquel Vidal és de Madrid, del País, deia sí, sí, sigo Núvol, per estar al dia que passa en Barcelona, te leo, os leo, sí. I, bueno, i penses, hòstia, Madrid, que sembla, pues, també ens llegeixen. Que...
Tard o d'hora pagaran.
Esperem que paguin. Pagueu, els que escolteu això, pagueu, feu-vos subscriptors.
Jo us volia fer una altra pregunta, que és sobre, que jo sóc l'editor, vosaltres escriviu, i jo en principi llibertat total, però voldria preguntar-vos si mai us heu autocensurat o si mai heu sentit a l'escriure que a mi alguna cosa no m'agradaria o que us heu reprimit o si heu tingut llibertat total per escriure el que heu volgut.
Llibertat total, sí. Jo recordo un cop una crítica d'una cosa a la temporada alta, Girona, La Planeta, Conde Torrefiel, que la foto era tot de gent ensenyant el cul. No sé si era per la foto de la gent ensenyant el cul o perquè la idea que a La Planeta hi ha una columna que si t'asseuen darrere la columna és com mal d'allò. Això va haver una mica de d'allò, però res, això no és ni censura ni res. Però no, jo de llibertat tota. I la setmana enfadat també... gent o directors o dramaturgs o gent amiga o semiamiga coneguda, perquè aquí també ens coneixem tots, però bueno, hi ha coses que passen també, però no, en quant a censura o autocensura, no. Hi ha, bueno, de vegades hi ha aquesta mena de compromisos o continguts patrocinats, que és la fina línia entre... però bueno, yeah. Es fa.
I tu, Joan, que t'has tocat temes més de política?
No per teva, seria il·lus dir que no, o sigui, més que censura, tu treballes amb el públic, és una part del que escrius, el 140, i escrius en funció d'això. Sí que no, mai m'has dit, molt poc, això vol dir que ja m'havia autocensurat prèviament, mai m'has dit aquesta frase o aquest titular, inclús amb coses, vull dir, m'has protegit de coses importants, perquè en aquest país, per exemple, Òmnium Cultural, per dir, no, és una ombra, és difícil, en uns certs anys va ser difícil parlar malament d'això.
O el grup Focus.
Sí, i són gent que truca. I
Truquen.
I en Bernat et protegeix, i jo sempre m'he sentit protegit en aquest sentit, no sé si mai he estat a punt d'acomiadar-me, podria ser així, però sí, la veritat és que no, Núvol és un lloc on sents més llibertat i sobretot sents que el que escrius té més efecte, perquè hi ha aquesta idea de presència, no? La majoria de diaris antics no sé, que són una mena de corral tancat on no passa res, i a Núvol això et porta un risc, perquè si escrius pots despertar odi o pots despertar això, però també pots despertar interès. Llavors, prima la llibertat, i és un mèrit teu de fer la pilota com a jefe, de... no sé ben bé com, és una cosa caòtica, o sigui, no mai m'has tancat a fer-me un discurs de JFK i dir-me jo defensaré el teu dret, no pensa el que pots fer tu per Núvol, sinó el que Núvol pot fer, bueno, això. Però funciona i sents una gran llibertat, inclús tractant termes de política que sempre he fet. Sí, Núvol fa les coses prou bé, al final és una cosa de qualitat, fa les coses prou bé perquè et sentis protegit per la qualitat inclús dels teus companys, inclús un dia fas un article, això no, ningú es xaparà Núvol perquè ja hi ha l'Oriol escrivint sobre teatre.
Clar, no, si és que si haguéssim de renunciar al dir el que pensem per subsistir, simplement tancaríem la paradeta. Vull dir, no?
I jo crec que també la gent té ganes de crítica i de crítica de veritat, perquè jo sempre, perdoneu que parli de mi, però recordo encara ara la meva crítica, que va tenir més respostes i missatges privats que vaig rebre durant setmanes, que em vaig carregar molt l'Oriol Brogi per l'estrena del Grec del 18, que ara ho he buscat, de Gilgamesh, em van escriure actors, directors, dramaturgs, ja era hora que algú digués això, i tothom, privats, evidentment, per DM, per Twitter, per Facebook, ja era hora, i gent que havia treballat amb ell i tot, i era com, bueno, jo aquest senyor l'he de criticar perquè és l'establishment, és el poder, és el Grec, i això, que la gent té ganes de criticar, o de vegades això, una entrevista que en Word són 10 pàgines o 12, llavors és molt llegida, no? I això jo crec que Núvol és la prova que articles d'opinió, articles sobre llengua, evidentment, articles assagístics tenen espai, i els meus col·legues, els nostres col·legues del paper estan pobrets que no hi ha espai ni per la crítica cultural, ni per la reflexió, ni per res.
Sí. Molt bé, bueno, haurem d'anar tancant, perquè m'agradaria que a banda d'aquesta conversa poguéssim parlar entre tots aquí ara distesament, prenent alguna cosa. Us agraeixo molt que hàgiu vingut. Això era simplement una excusa per veure'ns, per poder prendre una copa plegats, i res, gràcies per ser aquí i fins aviat. Eh?
és una soca.
Tic, tac, tic, tac.
I si el comptem, ell ens descompta. El temps.
Aquest programa està disponible a podcast.cat, una plataforma de Núvol.